16 al 30 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona.
Una experiència única que transportarà èpoques passades amb l'ensemble Obosom, Solazzo Ensemble o Lucy Hoix i obres de Bach, Telemann o de Literes.
Entrades a auditori.cat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé 5 minuts que passen de les 9 del matí. Us ho hem explicat a l'informatiu. Ahir a la tarda, diverses associacions de víctimes d'abusos sexuals a l'Església es van reunir amb la CONFER, la Conferència Espanyola de Religiosos. Abans, però, les famílies també van mantenir una trobada amb Ángel Gabilondo, el defensor del pueblo, que ha elaborat un informe sobre aquests casos. Aquestes reunions han coincidit, a més, amb la primera executiva de la Conferència Episcopal des que Luis Argüello va ser escollit president. Un dels temes que havia de parlar l'òrgan col·legiat dels bisbes és justament la resposta que ha de donar a les víctimes d'abusos sexuals a l'Església. Per saber com van anar les diverses reunions d'ahir i quina és ara mateix la relació entre les associacions de víctimes i les entitats religioses, avui ens acompanya Juan Cuatrecasas. Ell és pare d'una víctima d'abusos en una escola de l'Opus Dei. Senyor Cuatrecasas, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Hola, buen día.
Señor Cuatrecasas, ayer se reunieron con representantes de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos. ¿Qué valoración hacen del encuentro?
Bueno, pues fue un encuentro, también estuvieron presentes en la reunión que mantuvimos hace ya unos días en la Conferencia Episcopal, y ayer fue una reunión de refuerzo con ellos, con la CONFER, en donde pusimos ya más puntos en común sobre las medidas que las víctimas y supervivientes necesitan para, bueno, para rehacer, digamos, su vida, y sobre todo pusimos encima de la mesa la necesidad de que el último informe que se filtró a través del País, el informe que hizo de una forma monográfica el señor Dañino, pues quede totalmente desvinculada del trabajo que se supone que vamos a iniciar. Entonces, bueno, ellos en principio lo entienden. También hemos pedido que no ya la CONFER, que colaboró con el Defensor del Pueblo en su investigación, sino la Conferencia Episcopal, que no lo hizo, pues empiece a colaborar y, por supuesto, niegue que ese informe va a ser el punto de partida en este trabajo a iniciar.
La CONFER ha valorado el encuentro como cordial y amable y ha reiterado su compromiso de trabajar al lado de las víctimas. ¿Ustedes lo ven igual?
Sí. Sí que observamos que hay bastante sintonía en relación a la CONFER. Con la CONFER estamos en sintonía. Creemos, además, que aunque queda mucho trabajo por hacer, la CONFER ya hace tiempo inició un trabajo en positivo, avanzando, no retrocediendo, y claro, pues nos encontramos con ese escollo de que si ese informe del señor Dañino, minimizador y revictimizador para la Conferencia Episcopal fuese el punto de partida, pues nosotros, por desgracia, estaríamos totalmente en contra y no lo aceptaríamos. Nosotros queremos ya no informes, porque informes ya hay. Bueno, a unos demenciales, el del señor Cremades y el del señor Dañino, y otro, el del Defensor del Pueblo, que lo vemos en positivo, serio, profesional, y que creemos que es el que tiene que ser el punto de inicio. Si no hay ningún informe como punto de inicio en el trabajo a realizar con la CONFER y con la Conferencia Episcopal, tampoco pasa nada. Lo que se trata ahora ya es de hacer un trabajo individualizado, víctima a víctima, con una agenda concreta, con unas medidas concretas y, por supuesto, con que las víctimas estén presentes en la toma de decisiones.
Ahora seguimos hablando, señor Cuatrecasas, de la reunión de ayer, pero ahora me decía, de hecho lo han explicado ya alguna vez, pero para los oyentes que no hayan seguido la cuestión, ¿por qué el informe del señor Dañino y del señor Crema de ser revictimizador?
Bueno, en el caso de ambos, primero, no han contado con todas las víctimas, pero fundamentalmente porque en sus conclusiones hay una media de que cada 10 casos registrados solamente uno es válido. Uno es verosímil o uno está probado. Por ejemplo, en el Obispado de Bilbao sabemos que de 34 casos registrados, para la Conferencia Episcopal solamente hay uno verosímil y otro probado, lo cual nos parece, bueno, pues hecho con muy mala fe, minimizando los casos, minimizando las secuelas y el dolor de las víctimas. Y, por ejemplo, en Navarra, en donde ayer el arzobispo se sumó a la investigación que van a hacer a través de los poderes públicos, pues en Navarra, según la Conferencia Episcopal, de 12 casos en un colegio no existe ninguno. Entonces, esto no, ya no es que sea minimizar, es caer en lo absurdo y en lo abstracto. Si solamente fuera así, pues no sería ni tan malo, pero el problema es que es revictimizador, porque está revictimizando a muchas víctimas, a la mayoría, y hay que recordar que en este país revictimizar a una víctima es delito.
Déjeme recordar, señor Cuatrecasas, si no me equivoco, y creo que no, que la misma Conferencia Episcopal ha sido bastante crítica también con estos informes, ¿no?
No. La Conferencia Episcopal, en principio, ha admitido esos informes. Cierto es que el de Cremades, después de pagar 1.200.000 euros, lo desechó. Pero
a eso me refería.
Sí, aceptó el de Dañino, convirtiéndolo en un informe que le llaman dar luz o algo así, y es lo que tienen ahora mismo encima de la mesa. Con lo cual, lo que están haciendo en la jerarquía eclesiástica en este país con ese informe encima de la mesa es revictimizar a los supervivientes de pederastia. Y nosotros creemos que ese informe, y cuanto no también el señor Dañino, deberían desaparecer de escena porque su comportamiento ha sido totalmente cuasi delictivo. Entonces, para empezar con un marco jurídico fiable y transparente, lo que creemos que tienen que hacer es o adaptar el informe del Defensor del Pueblo o simplemente no adaptar ningún informe, simplemente empezar a trabajar, ya digo, atendiendo una a una a las víctimas y escuchando cuáles son sus necesidades reales y individuales.
Sea como fuere, ahora sí, entremos en la reunión de ayer con la CONFER y las asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. ¿De qué se habló en el encuentro?
Bueno, pues estuvimos poniendo una vez más, digamos, en valor medidas como terapias gratuitas, como la lucha contra la exclusión social, laboral y educativa, poniendo también encima de la mesa pequeños detalles que, bueno, nosotros por nuestra experiencia personal creemos que también son importantes, por ejemplo, incluir a las víctimas de pederastia en el documento de diversos, cuando tienen que acceder a exámenes como, por ejemplo, la selectividad, en donde hay jóvenes que por su situación de enfermedades como la bulimia, la anorexia, discapacidades, sí tienen un trato de diversos y, sin embargo, las víctimas de pederastia aún en este país no se consideran como tal. Con lo cual, estamos hablando de niños, niñas, jóvenes que están, vamos a decirlo así, alegóricamente a menos 10 y que necesitan estar en igualdad de condiciones con el resto. Hablamos también, por supuesto, de la protección a las víctimas cuando denuncian, porque se están dando casos alarmantes de víctimas que denuncian y que incluso con sentencias en firme son todavía agredidas verbalmente por sus pederastas, y creemos que tanto la Iglesia como la Fiscalía de Oficio tienen que actuar para protegerlas. Y, por supuesto, hablamos de reconocimiento, reparación, indemnización y acompañamiento. El tema de las indemnizaciones se tocó, creo que la CONFER está muy en sintonía con nosotros, no ya por valoración de números, porque eso tampoco lo hemos tocado.
Aún así, señor Cuatrecasa, se habla de indemnizaciones de 6.000 a 100.000 euros, si no me equivoco. ¿Les parece una buena cifra?
No nos parece. De hecho, no hablamos de ese perfil, ¿eh? O sea, no se tocó. Pero no nos parece, porque claro, sí es cierto que tienen que basarse en unos parámetros objetivos, pero 6.000 como cantidad mínima, yo no sé si la gente se da cuenta de los gastos que supone afrontar unas terapias regulares, además. Simplemente hablo de terapias, no hablo de más gastos, pero las terapias son muy caras en este país mientras no son gratuitas, y por supuesto fijar como mínimo 6.000 euros pues me parece una burla. O sea, me parece que ninguna víctima que haya tenido unas terapias regulares desde que ocurrieron los hechos puede estar de acuerdo con esa cantidad mínima. A partir de ahí creo que vamos en camino de poder negociar y consensuar unas cantidades más objetivas, y bueno, eso será el siguiente punto.
Más allá de hablar, ¿se llegó a algún tipo de acuerdo o todavía no?
Bueno, estamos a la espera de lo que haga la Conferencia Episcopal. Nuestra idea es unificar criterios y empezar a trabajar juntos. Incluso no es descartable que alguna figura de fuera de la Iglesia, es decir, hablo de los poderes públicos, disculpe, que pueda estar presente en ese equipo de trabajo, porque creemos que sería también...
¿Por ejemplo, el señor Gabilondo?
Bueno, no sé si el señor Gabilondo, porque no sé si él va a poder, debido a que tiene una agenda apretadísima, soy testigo de ello, pero alguien que podría ser el señor Gabilondo o cualquier otra persona de los poderes públicos, para que pueda hacer un poco de notario de la realidad y dar un toque de imparcialidad a todo el trabajo. Entonces, es un guante que hay que lanzar, que hay que ver cómo acomodarlo, pero yo creo que cuanto antes empiece el trabajo va a ser mejor para todos, para evitar intrusiones de gente que lo que quiere es que este modelo no salga adelante, porque es evidente que hay gente que no quiere que salga adelante. Nosotros vamos a seguir insistiendo, nos hemos puesto a disposición de tanto de la CONFER como de la Conferencia Episcopal y como de Ángel Gabilondo, que sabe que estamos a su disposición porque ya hemos trabajado en el pasado bajo su paraguas, y esperamos que se cree un modelo de trabajo, una, vamos a llamar la comisión, para que entre todos podamos atender a las víctimas.
De hecho, antes de la reunión con la CONFER, mantuvieron también un encuentro con el señor Ángel Gabilondo, defensor del pueblo. ¿Qué les dijo en esa reunión?
Bueno, Ángel Gabilondo está preocupado, porque también nosotros, porque vemos que va pasando el tiempo y a pesar de que él ya presentó el informe en su día en el Congreso de Diputados, pues hay un parón motivado probablemente por la presencia de otros temas en la agenda del Congreso, pero creemos que ya es hora, han pasado ya 6 meses, medio año, de que el Congreso, las Cortes Generales, empiecen a hacer su trabajo y empiecen a legislar para que todas las medidas que, por ejemplo, anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su toma de investidura desde la tribuna del Congreso, pues empiecen a consensuar por todos los grupos del arco parlamentario y las víctimas empiezan a ver que hay un trabajo. De hecho, a mí me están llamando preocupadas, diciéndome qué pasa con esto, y yo pues les tengo que decir que en política todo tiene sus tiempos, pero claro, ya después de 6 meses creemos que es tiempo más que suficiente para que esto hubiese empezado a rodar.
Uh-huh. Y creo que ayer también tuvieron la oportunidad de hablar con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, con el señor Luis Argüello, ¿no?
No. Nosotros no hemos podido hablar. Yo sí que he hablado hace unos días con José Cobo, uh-huh, con el vicepresidente, con Argüello no, y bueno, le he trasladado pues eso, la preocupación que tenemos por el tema del informe dañino, y le hemos pedido que de alguna forma, sin darle más protagonismo, lo aparquen, lo dejen a un lado, lo rechacen, porque es indecente, y que bueno, pues empecemos a trabajar con un marco jurídico distinto encima de la mesa. Sí. Que el marco jurídico puede ser, ya digo, desde el informe de Ángel Gabilondo a la no presencia de ningún informe, porque realmente creo que es un capítulo que ya hemos pasado y lo que tenemos que hacer ahora es dar pasos adelante con un trabajo firme, atención a las víctimas y de escuchar cuáles son las necesidades reales de cada una.
Por último, déjeme preguntarle si hay fechas para siguientes encuentros, para siguientes reuniones.
No, en principio no hay ninguna fecha, pero bueno, yo creo que ya va a ser, en breve, si se marcará una agenda de trabajo. Y lo que sí me gustaría, además, es que todas las víctimas de este país pudieran tener, no ya representación, sino ser escuchadas. Porque yo no creo que nadie deba representar a las víctimas en ciertas tomas de decisiones, sino que deben ser ellas una a una las que sean escuchadas, las que sean atendidas y las que, en base a sus reivindicaciones, pues se pueda avanzar, porque creo que nadie se debe. Nosotros podemos aconsejar, asesorar a las víctimas y lo llevamos haciendo años, pero luego ya en las tomas de decisión de cada uno debe ser quien decida por sí mismo.
Ya sabe, señor Cuatro Casas, que como mínimo, por lo que hacen nosotros en esta casa, en Radio Estel, siempre serán escuchados. Juan Cuatro Casas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Radio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes, tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Radio Estel.
Si em toca la brossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Gairebé 22 que passen de les 9 del matí. Ja sabeu que, com sempre, pendents de l'actualitat, però ara sí, arrenquem el magazín a aquesta hora de La Caravana i ho farem avui parlant ni més ni menys que de molts temes. Com sempre, Bufete Rojas, tindrem amb nosaltres Maria Elba Rojas, advocada especialista en herències, però és que després... De què es parlarà? Doncs bé, Carla Munté, que ens portarà el nou número de Catalunya Cristiana per saber de què se parla un dia com avui. I què està passant al món? Oriol Vidal Barraquer, politòleg, també serà amb nosaltres un dia com avui i analitzarem totes les qüestions polítiques. Això sí, amb una mica d'humor, que també va bé amb Judit Casellas, cap de política de Ràdio Estel. A partir de les 11 del matí saludarem Tian Lara, que ens presenta El Anticoach. Avui, 12 d'abril, al Teatre Borràs té funció Tian Lara amb un altre còmic del prestigi, com el Chape, el Chapela, Pablo Chapela. Aquest duo còmic que seran un dia com avui al Teatre Borràs i nosaltres que en parlarem doncs, amb un d'ells. I a 11:45 del migdia, món per al cinema, Víctor Rodrigo, periodista expert en la gran pantalla, que també ens portarà les grans novetats d'aquest cap de setmana. I a les 12, la tele que ens va parir, David Vidal, crític i redactor de televisió, també ens farà la crítica de la petita pantalla. Parlarem de la premsa rosa amb Júlia Lía, Judit Vallès i Olma Giró. I acabarem, com sempre, amb el Bona Vesprada i el sorteig de la cistella Cap Bravo a les 2 del migdia. I així marxarem al cap de setmana. I ara sí, Judit Vallès, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Olma Giró, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Comencem seccions habituals.
La Caravana.
Va, avui fem un tomb per la vida de...
Avui toca fer un tomb per la vida de Tian Lara, el còmic i humorista que porta més de 1.200 actuacions en directe i que avui puja a La Caravana, ni més ni menys que per presentar-nos el seu espectacle El Anticoach, un espectacle que es pot veure al Teatre Borràs, però no només al Teatre Borràs perquè ve de fer gira per tot Espanya, després porta anys de gira aquest espectacle,
sí, sí, sí,
vull
sí,
dir, ho peta i on va, i després al Teatre Borràs segur que va a molts altres llocs que avui descobrirem. Aquest espectacle, segons diuen, està pensat, és com diu el nom, Anticoach, doncs antiespectacle, perquè la idea és desmotivar l'actor que ha donat vida a un dels personatges més motivats i icònics de tota la ficció de casa nostra. Estem parlant d'en Pablo Chapela, era l'amador de La que se avecina, llavors sí, la idea és desmotivar-lo, és un espectacle que ara els dos fan junts.
I Pablo Chapela, que va néixer també com a còmic dins de La Hora Charante, de sí. Muchacha de Nui, tot plegat.
Ah, exactament. I llavors l'espectacle de Tian Lara va començar doncs, sent un espectacle monòleg, que en Tian Lara feia sol. Llavors, no sé per què un dia va convidar Pablo Chapelas o que s'han portat superbé els dos humoristes, que s'han entès molt, i que una mica més, i l'espectacle gairebé és en Pablo Chapela, vull dir.
Hi ha, vídeos a la xarxa?
Sí.
D'aquest espectacle, que sisplau, busqueu-los, perquè són espectaculars.
Fan molta gràcia, fan molta gràcia. I una de les coses que fan els dos en aquest espectacle és, això m'encanta, desmunten frases motivadores cursis.
Ep.
Perquè qui no té a casa seva o qui no li ha regalat algú o a qui no li han regalat una tassa que, per exemple, digui... Hoy puede ser un gran día, és la típica tassa,
sí,
eh? Avui pot ser un gran dia, no?
Quin horror, aquestes frases.
Mr. Wonderful, bàsicament. Doncs què fan en Tian Lara i en Pablo Chapela? Desmunten les frases i diuen, per exemple, en algun moment d'aquest espectacle, avui pot ser un gran dia, ho posen una tassa que t'ha regalat algú que t'ho dia. Vull dir coses així, sí.
Segurament.
Segurament, perquè és que si regales aquesta tassa, molt d'amor no tens cap a aquella persona. Una altra, d'aquests desmuntem frases motivadores cursis. Has arribat fins aquí buscant el camí de l'èxit? Enhorabona, t'has perdut. Relaxa't, amb que sàpigues arribar fins al teatre, ja ens val. Més frases desmotivadores cursis desmuntades. Aquí ningú et demanarà que lluitis pels teus somnis. Això cansa molt. Seu i gaudeix del monòleg que no canviarà la teva vida, però et donarà les pautes bàsiques per arruïnar-la còmodament. Gaudeix del monòleg que no canviarà la teva vida una altra vegada. Vull dir, coses d'aquestes. Però, com que toca fer un tomb per la vida de Tian Lara, hem indagat en el seu Instagram i en la seva vida privada, hi ha diverses coses que ens criden molt l'atenció. La primera és que Tian Lara era infermer i ara és còmic. És com si ets mecànic i de cop i volta ets periodista, no? A priori, molta relació no hi ha entre ser infermer i ser còmic. De debò, a no ser que sigui un d'aquells pallassos que visita el...
Les pallapupes.
Sí.
Tinc molta curiositat per preguntar-li després com ha passat això.
Com ha passat?
Sí.
Un gir de 180 graus que ha fet la seva vida. Llavors, a part de ser còmic, sembla ser que és un gran amant dels animals, però en concret dels conills. Perquè si busqueu... Sí. Tian Lara, al seu Instagram, si el busqueu, si no el busqueu us ho explico, no passa res. Les últimes fotos i últims vídeos que té penjats són amb els seus conills, no només en té un, en té dos o tres, encara no m'ha quedat clar si són dos o tres, perquè els veig molt igual a dos, però no ben bé iguals, llavors està així. Un es diu Pantera Negra i en Tian Lara està desesperat perquè en Pantera Negra es veu que se li menja tots els cables, però que en concret és fan del cable de la fibra òptica. Llavors en Tian Lara porta uns dies sense internet a casa seva. Els hi dona pobre per menjar i ho explica. I ara una conilla està embarassada, una de les que té. No sabem de quantes conills o conilles.
Les
conilles. És un gran...
Li preguntarem si es quedarà els conillets o els donaran
adopció.
No sé.
I també quants en té, perquè més de dos... O sigui, dos segur, més d'un segur. Després, si són dos o tres o quatre, no ho sé. Però sí, Tian Lara, un gran amant dels conills, que avui a les 11 del matí puja a la caravana per presentar-nos el seu espectacle, l'Anti-Coach, i desmuntar-nos frases motivadores cursis que tots ens han dit alguna vegada.
Abans d'això, però també hora de recordar. Vallès, va, què ens recordes un dia com avui?
Doncs mira, comencem el tal dia com avui amb una cançonassa, perquè un 12 d'abril del 1954, Bill Haley and His Comets van gravar Rock Around the Clock, una de les cançons més importants de la història del rock and roll.
Bill Haley and His Comets! 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad flags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight.
Que mítica,
I tant, i tant.
Joan Trias, que estava ballant aquesta cançó amb molta eufòria, segur que molts oients també,
Sí,
els hem tret un somriure.
I tant. I seguim amb tal dia com avui, un 12 d'abril del 1991, el Premi Príncep d'Astúries de les Arts va ser atorgat a Oviedo als cantants lírics Alfredo Kraus, Teresa Berganza, José Carreras, Pilar Lorengar, Victoria de Los Ángeles, Plácido Domingo i Montserrat Caballé. Que, per cert, era el seu aniversari, perquè va néixer un 12 d'abril del 1933. Per tant, avui faria a Montserrat Caballé 85 anys.
Per cert, recordem que hi ha una iniciativa del Partit Popular perquè l'estació de Sants porti el nom de Montserrat Caballé.
Què en penseu d'aquesta iniciativa? A favor? Seria un estació de Sants al Modena Grande, és una mica d'aquest estil. Jo a favor.
Home, també hi ha altres noms que corren que estaria bé.
Núria Feliu, ja que era tant de Sants,
home,
no?
Núria Feliu és estaria una de les grans, també.
Estaria bé.
Jo el que no sé és per què ara s'ha posat tant de moda posant noms al que ja tenia nom.
Tens tota la raó del món.
Aeroport del Prat, Barcelona, Josep Tarradellas. Tan llarg que ha de ser? O estació de Totxa, Almudena Grandes? No sé.
Però realment costa molt. O sigui, un cop hi ha el nom posat, que a la gent li quedi interioritzat que té un altre nom o se li ha de dir una altra manera. Sí. Vull dir, si s'ha dit aeroport del Prat tota la vida, la gent diu aeroport del Prat.
Exacte,
i encara que ara li canviïs el nom a l'estació de Sants, serà l'estació de Sants.
Sí.
Jo penso que aquestes coses també, per sortir de dubtes, s'han de fer votacions populars i aquí que cadascú digui la seva i es decideixi. No sé com es fa normalment, però bueno.
En fi,
que el 1991 es va otorgar aquest guardó que va ressaltar l'excepcional brillantor d'aquest gènere musical que brillava mundialment en aquell moment. Era superconegut. Llavors, escoltem una mica com va anar aquesta entrega.
Se declara abierto el acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias 1991.
El premio Príncipe de Asturias de las Artes 1991 a la generación lírica española, representada por los intérpretes siguientes que personifican con su inmenso talento musical un momento de excepcional brillantez de nuestra lírica, proyectando universalmente el nombre de España y propiciando un creciente amor por la música en el conjunto de la sociedad.
¡Mare de Déu!
Una cosa, no creieu que la gent els hi canvia la veu? O sigui, com que amb canvi de segle hi ha canvi de timbre de veu. La gent d'abans tenia una veu molt diferent.
A mi m'encanten els vídeos aquests del segle passat, de com retransmetien les coses en directe.
Joan, sí o no?
És que m'estic rient perquè la veu depèn de la gravació i la gravació és antiga.
No, que sí, que depèn de la gravació. Sabia que aniries per aquí, però és veritat que la gent abans tenia un altre timbre de veu.
Sí, tenia una manera diferent
de parlar.
Es locutava molt diferent. Sí.
Com que tot sortia de dintre.
Heu sentit al principi la veu del nostre estimadíssim rei. L'heu sentit o no?
Sí, molt jove.
El rei.
Molt jove. Una veu jove, sí.
Bé, doncs això, que tal dia com avui es va otorgar aquest gran premi. I seguim, el 1992, un 12 d'abril, es va obrir Disneyland París, per primer cop.
El 92?
El 92, sí. Va obrir oficialment les portes al públic, Disneyland París. En aquell moment el complex incluïa un parc temàtic, diversos hotels i un centre d'entreteniment que es deia Disney Village.
Disneyland París, el que Olma Giró li diu Disneyland París.
Sí, exacte. Sí, és París. Em sap greu, eh? Aquí sí que se li ha de canviar el nom. A l'estació de Sants potser no, a l'aeroport del Prat potser no, però Disneyland és París. Pobre de vosaltres que dieu París. L'accent sempre al revés, gireu-lo.
En fi, i ja per anar acabant, el 2022, què va passar? Que la policia, amb un 12 d'abril, la policia va multar el primer ministre britànic Boris Johnson i el titular d'Economia Rishi Sunak per festes a Downing Street, durant el confinament per la pandèmia.
El recordem.
Ho recordeu, no?
Grans moments els de Boris Johnson. Em pregunten, Giró, si tu series Giró.
No, Giró és Giró. Em sap greu. París, és que queda millor. Giró. Sí, anar a la O.
Per cert, va, acabem amb aniversaris, eh?
Sí, de qui és l'aniversari avui? És d'en Led O'Neill, actor americà que segurament el coneixereu pel seu paper de Jay a Modern Family.
Mm-hmm.
La parella de la Sofia Vergara a la sèrie. Doncs avui fa 78 anys.
Fixa't. Doncs moltes felicitats per Ed O'Neill. Un dels grans de la ficció.
I tant.
En fi, seguim amb la frase del dia, va.
Sí, la frase del dia, perquè avui no tenim el nostre estimat Rafa.
Estimat s'ho diu ella.
Sí.
Així que us porto
avui
jo.
Avui no em fa cap pena, Rafa Sareuja.
I tant.
L'hauríem de trucar, de fet.
Sí, jo ho estic pensant, la veritat.
Un dia l'hauríem de trucar.
Sí.
Un dia no, avui.
Avui l'hauríem de trucar des de dalt de...
Des de dalt d'algun lloc.
Sí. En fi,
el dia.
La gent parla molt, diu moltes coses, i avui la frase del dia és...
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme il s'est rida!
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole.
frase del dia que la fa Judit Vallès.
Bé, la frase del dia l'ha dit el nostre estimadíssim Alberto Núñez Feijóo.
Ai. Home!
I diu així.
Com de?
Me gusta el sentido del humor. Para una pregunta simpática, la reflexión simpática es que cuanta más corrupción en el PSOE, más sube en las encuestas. Aquestes són les paraules, i com diuen Rafa, que deien los luthiers, analicemos lo flase. Bé, context. Estem en plena pre-campanya, sí. I ahir Núñez Feijóo acompanyava Alejandro Fernández en un acte públic. Total, que van parlar, i ja sabem com són aquestes coses, i més quan parlen els polítics. Llavors, en un moment donat, els periodistes li van demanar si és cert que Díaz Ayuso li va demanar a Feijóo no obrir una guerra entre Alejandro Fernández i ell.
Sí.
Ja sabem que no estava del tot clar que Fernández fos candidat i que sembla ser que no li convenç massa a Feijóo. I aquí, en aquest moment, va ser quan va llançar aquesta frase. Escoltem-la.
A mí me gusta mucho el sentido del humor, pero para una pregunta simpática, y no digo que la suya no lo sea, pero la reflexión simpática de esta mañana es que cuanta más corrupción el Partido Socialista, más suben las encuestas.
Simpatiquísimo.
Sí, simpatiquísimo. Molt simpàtic. A veure, anem a pams. Primer, me gusta el sentido del humor. Bueno, en principi això podria obrir telediaris, no? Feijóo té sentit de l'humor, no ho sembla massa, la veritat, però ja sabem que els polítics no menteixen mai. No sé com us l'imagineu vosaltres en la seva vida privada, però d'un grup d'amics o una classe, no sé si Feijóo tindria el rol del gracioset.
No, jo crec que el del graciós, o sigui, del que intenta fer gràcia, però no
però
fa
que
gràcia.
No ho aconsegueix, totalment.
Persona, saps?
En fi, segueix dient després. Me gusta el sentido del humor para una pregunta simpática, la reflexión simpática. A veure, quan una persona anuncia que serà simpàtica, malament, perquè normalment passa tot el contrari.
És com aquelles persones que diuen, perdó, no és que et vulgui ofendre, no et ofenguis, però vinga, va,
sentia l'humor de l'humor, vale, molt bé. Sentia de l'humor, Núñez Feijóo, no ho sé, però que cada cop s'assemblen més. Jo crec que s'estan mimetitzant dues persones, Núñez Feijóo i Luis Zahera, també t'ho dic.
Ja passa.
Sí.
Que es mimetitzen amb la gent que pensa igual.
Això de semblar-se físicament, no tant. T'ho dic una miqueta també, Però a l'hora de parlar, un dia ho farem, això. Traurem un tall de Luis Zahera i el farem passar per Núñez Feijóo.
Mira, fem una cosa.
I veuràs com no...
Com que en Rafa dubto que ara mateix ens estigui escoltant, podem fer-li el joc a ell. Un dia li tirem,
sisplau,
saps? I a veure si nota alguna cosa estranya. Nosaltres com si res.
Sisplau.
M'apunto.
Molt bé. Apuntat, doncs. En fi, que Núñez Feijóo intenta ser simpàtic, ho intenta, però s'ha de dir que ell mateix no és la simpatia personificada. Segurament els assessors li deuen dir que cal que sigui més proper, més graciós, però, en fi, cadascú té els seus dons, ja ho sabem. Hi ha gent graciosa, hi ha gent que viu constantment cabrejada. Feijóo, més aviat, és dels segons. Clar, a mi si Feijóo em diu que farà una reflexió simpàtica, m'espero una resposta simpàtica d'aquelles que et treu un somriure, no?
Uh-huh.
Quina és la resposta? Cuanta más corrupción en el PSOE, más suben en las encuestas. En fi, molt simpàtic, jo no ho trobo, no sé vosaltres, però bueno, almenys ho he intentat i això té molt de mèrit. En resum, que a Feijóo li agrada molt el sentit de l'humor i que parin les rotatives.
Si te caballo viene de bonanza...
Ja ho sabeu que un dia com avui també la girocleta canvia de color i es transforma en la girocleta rosa.
I només ho fa per poder tirar aquesta cançó. Bàsicament, em sap molt greu. Jo espero els divendres, només perquè soni aquesta cançó, perquè és l'única que pot sonar. Així que avui, com cada divendres, girocleta rosa, farem un repàs a partir de les 12 del migdia amb Júlia Elias, la nostra experta del cor, de tot el que ha passat aquesta setmana pel que fa a safareig, a premsa rosa, a coses que interessen, a coses que la gent es pensa que només es parla a la perruqueria, però em sap molt de greu, senyors i senyores, perquè tots som una mica consumidors, vulguem o no, de premsa rosa, i més sí, aquesta sí, sí. setmana amb el casament de l'Almeida. Vull dir, qui no ha parlat, ja sigui del protocol, dels looks, dels convidats, etc etc. Vull dir, aquesta setmana sí que no hi ha cap mena d'excusa. No sé què ha passat, sí que sabeu què ha passat. Llavors, Júlia Elias, com cada divendres ens porta molts temes, em porto alguns a destacar. El primer, que tornem a tenir a l'ordre del dia la parella, exparella, en aquest cas, de moda italiana, Fedez i Chiara.
Ai, sí.
Vull dir, hem viscut la seva separació, el que ara no deixa... Fedez no li deixa mostrar els seus fills a les xarxes socials, el Leo i la Vito, uns fills que pràcticament hem vist néixer, perquè des del minut 1 de la seva vida doncs, hem vist tots els passos que feien. Ara Fedez sembla ser que no li agrada que aquí ara doncs, se'n lucri econòmicament, llavors no els hi deixa ensenyar. Però per què parlem d'ells una altra vegada? Doncs perquè aquesta setmana hi ha hagut la primera entrevista a Fedez, la primera doncs, que ha donat, la primera entrevista després d'aquesta polèmica separació. I he de dir que ens deixa uns titulars bons, cosa que agraeixo, i és que Fede accepta que no tenen bona relació amb Chiara, amb la seva exparella, plora durant aquesta entrevista, s'emociona...
Plora durant l'entrevista.
Plora durant l'entrevista.
Fortes declaracions.
També et dic que m'he escoltat un tros a l'entrevista i és prou emotiu, Vull dir, no se'l veu algú que està fent teatre, sinó algú que està patint una separació, les separacions doncs, és el que porten, mals tràngols, però, quan us deia, deixa un titular bo i és que Fedez accepta que no estan bé, però diu que el més important són i seran sempre els fills que tenen en comú i que intentaran doncs, remar a favor i tenir una bona relació, almenys una relació cordial per al bé dels seus fills.
Bé.
Dius, ha hagut de passar setmanes, ha hagut de passar temps perquè arribeu a aquesta conclusió o arribis a aquesta conclusió, però me n'alegro perquè ja s'ha acabat això de protagonitzar drames a les festes d'aniversari dels teus fills petits menors d'edat. Vull dir que ells no en tenen la culpa, així que per primera vegada crec que Fedez i Chiara, l'exparella, ens deixa un bon titular, que és aquest. Més temes, com deia, el casament de l'Almeida i Teresa Urquijo, que ha donat de parlar. No sé què en penseu, però...
Sí,
jo, de tot, l'únic que penso és que Froilán va anar d'after fins a les 11 del matí. És el titular del casament. Que raro, que estrany.
Vaja.
Coses que no passen. No, però avui en parlarem, també comentarem alguns dels looks, que en aquest cas ha donat molt més de parlar com anaven vestits els convidats que no pas com anava la núvia vestida. Perquè ens han sorprès més alguns vestidets, alguns lookets.
Home, és que els looks que hi havia, tela.
Vull dir, anaven amb pameles, però no pameles... o sigui, amb pameles rectes, quan les pameles es porten una mica de costat. Bé, o sigui, ha donat molt de parlar, suposo que heu vist fotografies i vídeos, més enllà també del ball nupcial, que aquest també ha donat molt de parlar, que podríem dir que els reis a la pista no...
Si se li pot dir ball.
Però cert que Froilán deu ser l'únic tertulià de l'estat espanyol que quan diu fotre's un tret al peu, ho fa literalment.
No, les metàfores no les porta
gaire
bé.
No les porta bé.
No. Més temes que parlarem avui a l'hora de premsa rosa, a la nostra tertúlia de safareig, és altra vegada d'Aitana i Sebastián Yatra, també són els protagonistes de la nostra tertúlia de cada divendres, però aquesta vegada són els protagonistes amb fets, i és que hi ha fotografies que ens asseguren i ens confirmen que tenen una relació, no sabem quin tipus de relació, però que tornen a estar junts, i tornen a estar junts, recordem, després de les declaracions de Sebastián Yatra, on assegurava que a ell les parelles no li duren més d'un any, de 365 dies, perquè quan es passa aquest termini sembla ser que se li dona per ser una persona no gaire fidel. Llavors, tot i així, sembla que tornen a estar junts. I ja, per acabar, hi ha un tema que a mi em fascina molt i ens toca de prop a casa nostra, que és la influencer Laura Escanes.
Ah, sí.
Qui és. I un altre influencer que ara comença a estar molt de moda, un creador de contingut en català, que es diu Pau Joan Miquel. Et sona d'haver-lo vist?
És una mica... Quin nom més català, eh?
Sí, Pau Joan Miquel. És com Miquel Martí Pol, però no hi arriba.
Compte amb els noms. Parem màquines. Hi ha noms en aquest país que no es poden tocar.
Perdó, he dit que no hi arriba, Pau Joan Miquel. És que una cosa, té tres noms de nom i cognom, en definitiva.
Pau, en Joan i en Miquel.
Ara.
A vosaltres us sona Camputades, un compte d'Instagram
sí,
i de
tant.
TikTok? Són unes creadores de contingut, sí, es diuen així, no és culpa meva que li hagin posat aquest nom, però sí que és cert que són prou famoses, són unes creadores de contingut en català, companyes de pis, d'Olot, de la Garrotxa, que promouen doncs, el català com elles el parlen, no com el barceloní, i també fan una mica de promoció de la vida a fora de Barcelona. Uh-huh. Són prou famoses. I doncs, en Pau Joan Miquel podríem dir que amb els seus companys de pis té un estil força similar, perquè més, si no recordo malament, ell també és d'Olot, llavors és com que fan contingut en català, parlen sobre coses que passen fora de la ciutat de Barcelona i se'n riuen una mica de l'estil barceloní. Mm-hmm. Total, que és un jove i que ara s'està fent molt famós i es diuen, comença a circular per les xarxes, que podrien tenir alguna mena de rotllo amb Laura Escanes.
Ep.
Però... de debò, eh? Jo estic super a favor de que no és així. Vull dir que és un... o juguen amb nosaltres perquè parlem d'ells, però ho dubto moltíssim que d'aquí un temps veiem titulars que diguin Laura Escanes i Pau Joan Miquel junts, que m'agradaria, sí. M'agradaria perquè els dos parlen català, són creadors de continguts, farien prou gràcia, però la veritat és que dubto moltíssim. Simplement, si heu escoltat alguna cosa, serà més per un joc que es tenen entre els dos, per alguns vídeos que han penjat junts, que es veu que tenen bon feeling, bona sintonia, però crec que no anirà més enllà. Avui, com us deia, a partir de les 12 en parlarem de tot plegat, amb pèls i senyals, amb Júlia Elias, la nostra experta del cor, i que ens doni les claus de tot.
Doncs vinga, això serà cap a la fase final del programa, i ara el que fem és anar a la pròxima estació.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Judit, quina és la pròxima estació d'avui?
Doncs mira, avui parem a l'estació central de Múnich, a Alemanya, per dirigir-nos a la Pinacoteca d'Art Modern de Múnich, un museu d'art situat en ple centre de la ciutat. Parlem d'un dels museus més complets d'Europa, amb col·leccions de pintura, d'arquitectura, objectes de disseny, de tot, té de tot. I resulta que un dels treballadors, un tècnic del museu, era un home que molt artístic, que es passejava per allà cada dia, mirant els quadros tranquil·lament i admirant-los. Un home de 51 anys que va decidir agafar una de les seves millors creacions i aprofitar un moment que no hi hagués ningú al passadís per agafar un parell de claus, foradar la paret i penjar el quadro a la galeria, com si res. Com si res, va agafar el seu quadro i el va penjar allà.
Tu s'ha fet, diverses vegades, ja.
Sí, sí, sí. Hem de pensar que el quadro el va penjar a una de les galeries on estava envoltat d'obres de Pablo Picasso, Max Ernst i Salvador Dalí. Però, clar, ell es pensava que no el pillarien. Però el...
Perdó, tornem a parar màquines. Si hi ha noms intocables, a mi no em posis un quadre teu al costat d'un quadre de Salvador Dalí.
Exacte,
Déu,
exacte. O sigui, no sé com es pensava que no el pillarien perquè... autors com aquests, que són molt característics, jo crec que es diferencia bastant si hi ha un quadre que no és d'ells. En fi, el quadre va estar exposat molt poc temps perquè els supervisors del museu se'n van adonar de seguida i van anar a cridar les autoritats. Clar, si tu et passes hores vigilant els quadres d'un museu, a més que la gent que està normalment a les sales està allà d'estaquirot, molt avorrida... et saps tots els quadres de memòria, tots els detalls, totes les coses, de sobte apareix un quadre nou, òbviament,
com,
òbviament
era,
que te n'adones.
Sabem com era, més o menys?
No sabem com era, perquè com que va durar molt poc, el van retirar de seguida, no hi ha hagut... No s'ha publicat a les xarxes ni res.
Tan bo no devia ser.
Sí, i en fi... que aquest home simplement el que volia era fer-se famós amb una de les seves obres i sí que sabem que el quadre feia 60 centímetres per 120 centímetres i que va ser retornat al seu propietari, o sigui que almenys no l'han tirat a la paperera.
Uh-huh.
Ens n'alegrem. Uh-huh. Ell es defineix com un artista autònom, ja ho he dit que tenia 51 anys, i treballava en l'equip de serveis tècnics de la galeria.
Ell es defineix com a artista,
Sí, 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 tant, és un artista autònom.
La gent que es defineix a ella mateixa artista és com un... A veure, això. Tu qui t'ha dit que ets artista? Perquè dir-se un mateix no em compta.
I a més no ha transcendit el seu nom. Si almenys transcendís el seu nom, podríem saber una mica quin tipus d'art fa.
Sí.
En fi, mentre estava en plantilla, tenia accés a les sales d'exposició fora de l'horari d'obertura i per això ningú es va donar quan va posar la seva pròpia obra. La iniciativa, però, no ha quedat només en l'anècdota, perquè primer se l'ha fet fora de la feina, òbviament.
Ui.
Home, no n'hi ha per menys.
Clar, clar, clar.
De penjar sí. un quadre que no estava en un museu.
Després...
I la brometa l'he sortit cara.
Sí. Exacte. I després, a més, ha sigut detingut i llavors posat en llibertat i ara sí que se l'està investigant per un possible delicte contra la propietat per haver foradat la paret de la galeria per penjar-hi la seva peça. O sigui que, taleta. Però... Com heu dit, no és la primera vegada que passa una cosa com aquesta i, de fet, en altres ocasions sí que no s'ha arribat a aquest extrem d'investigar la persona i tal. De fet, fa uns mesos, a l'octubre, va passar un fet semblant a la ciutat d'Alemanya de Bonn, quan el personal d'un museu que es diu Bundeskunsthal, es va adonar que algú havia penjat un quadre no catalogat a les parets, però en aquell cas s'ho van prendre amb bastanta filosofia. Llavors sí que van difondre un missatge a les xarxes convidant a l'artista a donar-se a conèixer, i l'artista en qüestió, que era Danai Emanuelidis, ho va fer i la seva obra fins i tot ha acabat en una subhasta benèfica, o sigui que en aquest cas va acabar força bé. En fi... Dues situacions iguals que han acabat totalment diferents. A mi em sap una mica de greu per aquell bon home que volia que el seu quadre es donés a conèixer.
Sí, clar. En fi.
Però,
que no hagués foradat la paret.
Que no hagués foradat, exacte, la paret de la galeria.
Veus? Coses que passen.
I tant.
Gràcies, Judit. Olma, fer una cosa.
Què hem de fer?
De seguida obrim el concurs Cap Bravo. De fet, ho farem cap a les 10 del matí.
D'acord.
Aquests 10 minuts, però, els aprofitem, anem a publicitat i parlem d'herències.
Ràdio Estel.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prengo un vial de Royal Provita 5000. Royal Provita 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provita 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93 246 60 96.
Va, 53 minuts que passen de les 9 del matí. Ja ho sabeu que de tant en tant ens visita Maria Elba Rojas del Bufete Rojas Herències i Testamentos, una gran experta en el món de les herències a casa nostra, per explicar-nos com funciona tot aquest món que sovint no li donem la importància que cal. Dic sovint, ara us ho explico. Maria Elba Rojas, què tal?
Bon dia. Muy bien, Joan.
Com estamos?
Molt bé, moltes gràcies.
Deia Maria Elba que sovint no li donem la importància que cal tenir en el món de les herències. Però dic sovint, perquè l'altre dia llegia el següent titular: Catalunya bate el rècord de testamentos en el año 2023. El Colegio de Notarios ha informado que en el año 2023 se firmaron 136.011 testamentos, lo que supone un 8% más que el año anterior. María Elba, ¿por qué se firmen más testamentos ahora?
¿Tú crees que la Radio Estel y nuestros oyentes han influido en esta estadística, no?
Hombre.
Yo creo que sí, porque llevamos
por
muchos años,
creo
muchos
no,
años.
Lo doy por hecho.
Por supuesto, no. La gente cada vez tiene más conocimiento de la materia y van conociendo las ventajas que representa hacer testamento. Es algo muy importante que estamos consiguiendo entre todos, ¿eh?
Pues mira, ahora que me decías lo a las ventajas, ¿eh? ¿Quines ventajas té fer un testament?
Uy, Muchas, pero una de las más importantes es que tú puedes elegir al heredero, porque si tú no haces testamento, el heredero lo va a elegir la ley. Claro. O sea, que eso es lo más importante. Pero también otras cosas, tú puedes repartir tu herencia en tu propio testamento y evitar que tus hijos o el resto de familiares se peleen en el reparto. También puedes nombrar administrador de los bienes de la herencia de algún menor o de un mayor, porque realmente recibir una herencia con 18 años o 20... es demasiado pronto, entonces claro, hay que nombrar un administrador. O, por ejemplo, nombra un albacea. O sea, hay muchísimas ventajas.
Anem a desgranar una mica tot això. Qualsevol persona pot heretar?
Qualsevol persona que esté viva, porque no podemos nombrar heredero a una persona que haya fallecido.
No, claro.
Pero sí podemos nombrar heredero a una persona que aún no haya nacido.
Eso es posible.
Sí, tanto. Sí, sí. Incluso los que, digamos, vayan a nacer por una fecundación artificial. O sea, esos pueden ser herederos. O también las personas jurídicas.
Fixa't. Clar, i per opinions colors, que deia aquell, jo ho he vist alguna vegada, quan ha saltat la notícia, algun mitjà d'informació, però una mascota, en aquest cas, pot heretar.
Bueno, en España todavía no hemos llegado a ese extremo, ¿eh? O sea,
en España no, ¿eh?
Queremos muchísimo a las mascotas, cada vez hay más mascotas que niños, pero no podemos nombrar directamente como heredero a una mascota. Aunque
directamente,
sí, claro,
dirías, ¿eh?
Aunque sí indirectamente, porque podemos nombrar a un heredero con la condición de que cuide de nuestra mascota.
Vale.
O podemos decir que se crea una fundación para el cuidado de mi mascota. Eso indirectamente sí que podemos, ¿eh?
Vale. O sigui, ¿podem deixar l'herència a algú amb la condició que cuidi la nostra mascota? La
sí.
meva pregunta és, això com es controla, com es segueix, com sabem que això passarà?
Pues siempre ponemos un heredero del segundo plano, que si realmente observa que esa mascota no está bien cuidada, va a perder la herencia al otro y entonces heredaría el que hayamos previsto en segundo lugar. ¿Sabías que en Estados Unidos sí que se pueden nombrar herederos a las mascotas?
Sí, sí, perquè he vist alguna notícia, ara ho deia, no? Que he vist alguna notícia alguna vegada, no? Que alguna persona de gran adquisició li ha deixat tot el seu gos, el seu gat... O...
Sí, sí, allí és legal, eh?
Sí, sí, sí. Sí. A partir de quina edat es pot fer testament?
És una cosa que a mi, quan lo he leído, me ha chocado muchísimo. Lo lógico sería que a partir de los 18 años, ¿verdad? Pues no. Podemos hacer testamento ante notario a partir de los 14 años.
Dels 14 anys, ja.
Sí, sí, sí. Si fuera el testamento hológrafo, sí que estamos obligados a tener a ser mayor de edad, tener 18 años como mínimo. Pero un testamento ante notario a partir de los 14 años. Increíble.
Perquè qualsevol persona, María Elba, pot fer testament?
Cualquier persona que tenga plena capacidad de obrar, es decir, que entienda el contenido del documento. I que sea mayor de 14 años.
Exacte. I dins d'aquest testament, suposem que jo faig un testament, quantes persones que hereten puc designar en un testament?
Ah, no, no tenemos ningún límite, ¿eh? Podemos nombrar herederos, no sé, a una, 50 o a los que se nos ocurran. No hay ningún límite para la cantidad de herederos que pongamos en el testamento.
Perquè, clar, si la persona que és escollida com a persona que heretarà tot el que jo vull deixar, no, en un testament mor abans que la persona que ha fet el testament, qui hereta en aquest cas?
Aquí nos encontramos con un problema. Yo he visto muchos testamentos en el que solamente se nombra heredero a una persona y esa persona resulta que ha fallecido antes que la herencia que estamos tramitando. Claro. Por eso siempre es aconsejable nombrar como mínimo dos herederos y si puede ser tres, o sea, herederos suplentes. Yo nombro heredero en primer lugar a mi hijo mayor, si no tengo más hijos. Y si el momento de mi fallecimiento ya no tuvieran este hijo o ningún hijo, pues mi sobrino. Y si mi sobrino no vive, pues no sé, mi vecino. O sea, siempre hay que tener herederos suplentes, siempre, ¿eh?
Mira, aquesta és una qüestió que jo crec que normalment no sabíem i que segur que ens expliques a l'hora d'anar al Bufete Rojas a fer testament i a informar-nos sobre tot plegat. Deixa'm preguntar-te també què passa amb les persones que moren. Abans ens ho explicaves una mica, però vull aprofundir en aquest tema. Què passa amb les persones que moren sense haver fet testament?
Bueno, pues la ley siempre tiene un plan B, acuérdate que siempre lo comentamos, ¿eh? En ese caso, el heredero está designado por la ley y aquí en Cataluña, porque depende de qué parte de España estemos, van a heredar en primer lugar los descendientes, hijos, nietos, bisnietos, y para el caso de que no tuviéramos hijos, ningún descendiente, heredaría el cónyuge o pareja de hecho, porque los derechos están igualados, y si no, pues heredarían nuestros padres, ascendientes, abuelos, y si no, pues nuestros colaterales, hermanos, hijos de hermanos, y en esta línea vamos, colaterales máximo hasta el cuarto grado.
I deixa'm fer-te una altra pregunta respecte a això, perquè clar, jo crec que, abans ho deia, per opinions colors, si canvio d'idea al llarg de la meva vida, és a dir, si jo